A la taula també teniu un full en el qual hi trobareu les biografies abreujades de tots els participants en aquest fòrum. El primer és Arnau Pons, que actua en solitari, i que ens ve a fer la lliçó inaugural. Arnau Pons va néixer a Mallorca, des de pel mig, però viu a Barcelona des de fa ja uns quants anys. És poeta, traductor i editor. I l'any passat, destaquem així del començament, va tenir el Premi Nacional de Traducció per la traducció justament de Cristall Nalet de Paul Celan. És a dir, que l'any passat hauria anat molt bé que ens vingués al Fòrum de Patrimoni Literari perquè era sobre traducció, però és igual. L'Arnau pot ser en un fòrum de traducció, en un fòrum de poesia, en qualsevol dels aspectes relacionats amb la literatura i la cultura. Amb això que he dit ja gairebé ho tindríeu prou, amb el que hi ha la literatura. Però l'Arnau fa moltes més coses i és moltes més coses. Compagina l'escriptura de creació i l'assaig de poesia amb la traducció literària. Ha escrit normalment i tradueix al català, però a vegades també ho ha fet a l'espanyol, bàsicament assaig, però domina, això ho dic perquè, domina, a més del català i de l'espanyol, el francès, el portuguès, l'alemany i l'italià. Però a més té nocions de rus, d'hebreu i de jiddish. I justament d'aquest darrer idioma ha traduït el judeu castellà una obra i fins i tot també ha fet un petit cicle de poemes del qual es va fer un tast a la Casa de Cultura en una sessió homenatge a Tuà. No, a Quatre. Sí, la de Perera, en Lluís Lucero, a l'Arnau i jo, a la Casa de Cultura, en un... Mira, el micro, que no l'Anna. Bé, també us tenés el micro. I ell ens va fer una lectura d'aquests seus poemes, que realment s'entenen. Ell també ens els gonçava amb la nostra llengua, però s'entenen. És a dir, que és una persona que té aquesta polivalència, és com un calidoscopi, l'Arnau Pons. És un dels grans intel·lectuals d'avui, jo diria, perquè és capaç d'escriure i de parlar-nos de molts autors diversos i de moltes àrees del coneixement. Si llegeixo la quantitat d'autors sobre els quals ha fet alguna intervenció, no acabaríem. Però sí que volia destacar que no és la primera vegada que col·labora la càtedra, perquè l'any 2014 vam organitzar un cicle que vam titular Memòria d'Auschwitz, en el qual celebràvem els 10 anys d'existència de la càtedra i al mateix temps commemoràvem Auschwitz, i ell va intervenir en una taula rodona al costat de Xavier Antic, Rosa Ferrer Planes, al Caixa Fòrum de Barcelona, aquella vegada ho vam fer al Caixa Fòrum de Barcelona. Perquè nosaltres som itineraris, ja sabeu que ens dediquem a fer itineraris literaris i no ens trobareu sempre al mateix lloc, encara que el nostre seu és a la Facultat de Girona, però ens movem, és a dir, que ens heu d'anar replegant i aquell any érem al Caixa Fòrum de Barcelona. Bé, estem molt contents que teniu l'Arnau Pons aquí i que ens faci aquesta lliçó inaugural. Ell parlarà a l'estona que vulgui i després podem fer el col·loqui amb tots els que vulgueu intervenir i sereu molt benvinguts en aquestes vostres intervencions. Moltes gràcies, Arnau, per haver acceptat aquesta nostra invitació altra vegada.
Moltes gràcies, Maria Àngela. Bé, per mi és un veritable honor ser aquí, encetar aquest sisè fòrum i tenir tanta de gent, tanta concurrència, que la Maria Àngela m'hagi convidat també amb un ple de satisfacció. I veure que hi ha una aula d'escriptura i de creació literària doncs, tan nodrida i amb tant d'interès en el Centre Cultural de Mercè de Girona doncs, és tot un incentiu i també em permet... Jo més aviat tinc... la meva activitat es desenvolupa a l'exterior, en aquests moments és bàsicament França i Mèxic, però de tant en tant m'agrada posar peu aquí i adonar-me doncs, d'aquesta activitat tan febril i tan compromesa amb l'escriptura i amb la literatura doncs és una cosa que em referma i que m'ho de satisfacció. Més que una lliçó inaugural, faig un prec inaugural, perquè estic com a mig engripat, tinc la veu una mica presa, no vull llegir un text perquè penso que la millor manera és que hi hagi qui pugui haver, en la mesura dels possibles, una intervenció directa amb vosaltres, és a dir, que us sentiu concernits amb el que diré. Per tant, sí que aniré comentant tota una sèrie d'idees que he anat apuntant, que he anat escrivint al voltant d'aquest tema que ens aplega, que és l'art d'escriure. I després, a partir de coses que jo hagi dit i que hagi pogut deixar un fil una mica en l'aire, o coses que us hagin pogut remoure o qüestionar, o coses que no estigueu d'acord, o coses que vulgueu que anem molt més a fons, doncs crec que serà molt més viu i molt més intens, i, perquè si no, jo crec que quan llegim textos ens acabem ensopint, no? I el text, de fet, us el podria enviar per correu electrònic, no? I per tant m'agrada més que hi hagi un aquí i ara, no? Un niquet, un nonc, un vosaltres i una veu doncs, que us consuma. La Maria Àngela, quan ha introduït la sessió de l'art d'escriure, ha dit una cosa que ve perfecta amb la meva intervenció que he preparat, que és que ha dit que l'obra ha de ser útil i delectar. És a dir, i jo en certa manera m'he centrat, tot i que no parteixo d'Horaci, sinó que parteixo d'autors moderns, per dir d'alguna manera, m'he centrat en aquesta línia, no? És a dir, de quina manera. I potser estaria bé que reflexionéssim per quin motiu, en un moment determinat, la finalitat de l'obra literària, de l'obra artística, feta en paraules, s'ha pogut, en certa manera, com confondre o perdre una mica. Jo crec que ja ha tingut molt a veure el concepte de la postmodernitat i que ha produït un esquinçament entre el que se considera l'estètica i l'ètica. És a dir, que en algun moment s'ha esbarriat aquesta conjunció que, com ha dit la Maria Àngela, doncs, és una cosa que alguns autors clàssics de l'antiguitat doncs, tenien ben clar. El que passa és que s'ha de veure quin és el sentit de l'utilitat de l'obra literària. I aquí és on podem discrepar i és on podríem entrar més a fons en el debat. És a dir, delectar és una cosa que més o menys podem tenir clara, no? Evidentment que hi ha gustos molt diversos i gèneres literaris molt diversos, però sí que m'agradaria doncs, centrar-me una mica en aquest punt de la qüestió de la utilitat d'avui, no? De l'obra literària. I per tant, jo he titulat la meva intervenció amb l'art d'escriure, desviures per viures, per una autonomia i una ètica de l'escriptura literària. Bé, al principi, doncs, la mateixa la Belolita ha dit que, evidentment, és un tema vastíssim, i quan la Maria Àngela em va fer aquesta proposició de començar a engegar els motors, a reflexionar al voltant de l'art d'escriure, la primera cosa que vaig pensar va ser a veure quins autors havia jo llegit que haguessin reflexionat sobre aquesta qüestió. I els primers que em van venir al cap, és a dir, els que havien reflexionat de manera, diguem-ne, exclusiva en el fet de fer una obra literària, treballar la llengua, crear amb el llenguatge, eren, per exemple, el Maurice Blanchot, que té un llibre que jo crec que és fonamental, de capçalera, que es diu L'espai literari, L'espai literari. També Merleau-Ponty, que té un volum que ha estat àmpliament citat, que es diu La prose du monde. En aquest últim volum, Merleau-Ponty té un paràgraf que us he portat perquè jo crec que ens pot servir per pensar quina és l'estructura de la llengua, d'entrada, que és la matèria de la qual ens servim en el moment de treballar, no? D'escriure. I Merleau-Ponty diu, com comprendre aquell moment fèrtil de la llengua que transforma un atzar en raó? i d'una manera de parlar que ja estava a punt d'esborrar-se o desvenir-se, em fa de sobte una de nova, més eficaç, més expressiva, com el reflux mateix del mar després que una ona excita i fa créixer l'ona que ve després. Aquí, Merleau-Ponty fa referència al que ell anomena el moment fèrtil de la llengua i ens adonem que es tracta, com diran en altre lloc, d'una mena de renaixença. És a dir, ens diu que hi ha un moment en què potser formes que estaven a punt de desaparèixer i esvenir-se són recuperades i se'ls dona una nova empenta, no? Una nova força. De vegades ell parla de renaixença, de vegades parla de torsió, és a dir, d'utilitzar formes de la llengua que existeixen i que l'únic que faria l'escriptor és, a través d'un trop o d'un ús concret que ell mateix defineix, donar-li un nou aspecte. No? És a dir, és emprar uns mots que ja no diuen el que deien. Seria bàsicament el que faria l'escriptor. És a dir, emprar unes paraules que agafen una nova significació. Valéry, Paul Valéry, també ha reflexionat sobre l'art d'escriure i el que diu ell és que tot escriptor es troba davant d'un fenomen que és un llenguatge in statu nascendi, no sé si ho pronuncio correctament en llatí, és a dir, un llenguatge que és el concepte de Merleau-Ponty del renéixer, d'una renaixença que es produeix dintre de la llengua amb la mateixa llengua. I tot citant Paul Valéry, un poeta que jo treballo constant, perquè estic escrivint, vull dir, traduint les seves obres completes, que Txelan precisarà, referint-se a Valéry, que es tracta d'una llengua que esdevé lliure dintre de la llengua. És a dir, una llengua que s'allibera en el si de la llengua. Tenim, doncs, una mena de bebè, no?, que ix, per ventura, en un mot antiquíssim, vetust, d'una manera de parlar que potser ja s'estava apagant. Tenim al mateix temps, com diu Merleau-Ponty en el paràgraf que us he citat, aquell instant en què l'escriptor s'abandona la llengua, és a dir, el moment de la inspiració, i és el que diu Merleau-Ponty que es transforma l'atzar en raó, és a dir, és el moment de la inspiració, no? És el moment de, entre cometes, el que podríem dir irracional que té l'acte d'escriure. I que molts l'anomenen, doncs, l'inspiració, la primera paraula la posen els déus, diu de vegades Valéry, etc. Aleshores, l'escriptor el que veu és, en aquest estat d'arrebatament o d'excitació, com sorgeix davant seu, per un acte que molts poden definir com gairebé de màgic o inspirat, le mot juste, i que per força aquella paraula ha de quedar fixada com una pedra preciosa en aquell lloc que li escau. Per tant, el que s'esdevindria seria que l'acte d'escriure es produiria entre una mena de raig, de brollar, de surgència, de fluència, que és la llengua, no? és com una ferida que acaba de fer-se i la sang comença doncs, a brollar, no? És a dir, que és aquest moment de la surgència, que seria el moment de la inspiració, de l'abandonament de la llengua, i d'una altra banda, l'aturada, la detenció, el control. És a dir, hi hauria com dos pols en el moment de l'escriure, el de l'afluència i el de la frenada, per dir-ho d'alguna manera, de la detenció, del control. Evidentment, no tots els escriptors es poden sentir identificats amb aquesta forma d'escriure. Hi ha poetes que diuen, jo em deixo anar, gairebé no sé ben bé el que estic dient, no? I després el poema el deixo en el lector i ell em fa el que vol. No, em fa el que vol, no, l'interpreta com ell vol. Seria una manera que no vol dir que hagi de ser, és a dir, seria una manera més aviat heideggeriana d'abandonar-se la llengua, no? I en aquest abandonament de la llengua intentar, que és una de les preguntes que fa el tríptic que ens acull, no? És fins a quin punt l'autor és un canal de la llengua o és amo. És un genet que munta un cavall, com seria en el cas de la figura dels trobadors, no? Que fan servir la imatge de la llengua com si fos un cavall i l'escriptor, el cavaller, el que munta, el genet. No? Hi ha un llibre de Merleau-Ponty que es diu Signes, que diu, amb raó, quan parla de la naturalesa del llenguatge, diu: el llenguatge no pressuposa la seva taula de correspondències, perquè desvela ell mateix els seus secrets. Els ensenya a cada infant que ve al món, ja que tot ell és mostració. És a dir, en la llengua, el nen la va aprenent a mesura que els seus progenitors, que els seus pares, que els adults que viuen amb ell i que l'eduquen, doncs, li van descobrint la llengua. És a dir, la llengua no té una taula de correspondències. La taula la fem després, no? Els diccionaris i tot això venen després, però la llengua d'entrada té aquesta forma de surgència natural i no té una taula de correspondències. El que passa en el moment de l'escriure, quan s'elabora l'obra literària, doncs és un grau més, és a dir, passem del funcionament de la llengua a una altra forma consecutiva en què es dona exactament el mateix. És a dir, quan parlem de l'art d'escriure, tota obra, un cop creada, posseeix en ella mateixa les claus que permeten accedir a la seva comprensió. Això jo crec que és una cosa que és important i que cal tenir en compte. És a dir, tota obra, si és una obra ben feta, si és una obra d'art, posseirà al cap i a la fi les claus que ens permetran entendre-la, interpretar-la, llegir-la. Cada obra està escrita, si està escrita en català, doncs cada autor haurà creat el seu català i haurem d'entrar a desxifrar un català particular, en cada cas, no? És a dir, ara posaré uns quants exemples, no? Per tant, l'obra no es desvela per endavant, com tampoc no es desvela per endavant la llengua, no té una taula de correspondències, tot i que cada lector, a força d'insistir-hi, a força de freqüentar la llengua d'un autor, arriba a entendre el sentit de les paraules, el sentit, la torsió, que diu Leonardo Ponti, que l'escriptor ha donat, doncs, a cada mot, i que no són els de la llengua comuna. És a dir, ens equivocarem si sempre, d'una manera sistemàtica, intentem llegir els textos literaris des de la llengua comuna. Això és factible en determinats autors, però no pas en tots. I això també afecta, per descomptat, el cas de la traducció a l'obra literària. Interrogada sobre el seu treball de traducció, per exemple, la Sylvia Baron-Superviel, que ha deixat al francès, doncs, obres com les d'Alejandra Pizarnik, Silvina Ocampo, Roberto Juarroz, entre molts altres, fins i tot Borges, distingeix aquestes dues esferes en qüestió de les quals estic parlant. És a dir, el que la Sylvia Baron-Superviel diu en una entrevista, a la qual li estan preguntant sobre la seva activitat com a traductora, ella diu: lo que hay que traducir no es la lengua, sino el autor. Los escritores utilizan una lengua inventando la suya. Esta segunda lengua es la que debe verterse, lo cual exige una gran paciencia. És a dir, a l'hora de traduir una obra, evidentment en el cas de l'obra de Celan, em serveix per descomptat saber alemany i entendre bé l'alemany i conèixer l'alemany. Ara bé, m'he trobat en molts casos que hi ha nadius alemanys que els encaro amb un poema de Celan i l'antena els hi costa d'entrar-hi, i jo hi entro, sent estranger, no? Perquè l'esforç l'ha fet amb la llengua d'art que Celan ha creat, ha constituït, no? No és que la paraula silenci i la paraula Schweigen, que podria ser el seu equivalent en alemany, diguin exactament el mateix. El camp semàntic de silenci en català i Schweigen en alemany no és ben bé el mateix. Schweigen en alemany implica callar. És a dir, un silenci verbal. En alemany tenen també Stille, que seria un silenci de la natura, no? Quan estàs en un paisatge i no sents ni un soroll ni una remor, no? I Stille seria un silenci absolut, no? En canvi, la Schweigen implica una activitat humana, no? El silenci en català, vull dir, hi ha diferències, no?, entre les llengües. Ara bé, la paraula silence no és ben bé el mateix a Renéixar i a Malarmé. És a dir, a l'hora de traduir sí que traduirem igual, però a l'hora de fer l'hermenèutica de l'obra ja haurem de tenir en compte quina valència té el mot silence en Renéixar i quina valència té el mot silence en Mallarmé. En poesia les paraules tendeixen a una autonomia absoluta. parlen de si mateixes i per si mateixes. Això és una cosa que jo crec que quan parlo de poesia no ensenyeixo només el gènere de poesia. Ensenyeixo, bueno, com Henri Mechanic, que és un traductòleg, que és un poeta, és un teòric, un lingüista, vull dir, és una persona que ha pensat molt sobre les qüestions de llengua. Quan ell parla de poesia, també com en alemany, Dichtung, són conceptes que van més enllà del gènere mateix de la poesia. Per exemple, Proust seria un autor, un dichter en alemany, no? Seria un, és a dir, quan parlo de poesia em refereixo a una cosa molt més concentrada en la llengua, no? Un treball molt més de condensació. Per tant, cada escriptor, cada poeta crea una llengua pròpia, una llengua d'art. És el que en alemany s'ha anomenat una Kunstsprache, una llengua d'art, que s'ha d'interpretar de manera específica i concreta, i que el fa distingible com a subjecte de llengua en la llengua. Les paraules que ell arrenca o agafa de la llengua general per portar-les a l'espai literari tenen la consistència d'éssers vius. És a dir, tenen, és aquest estat un ascendi de Valéry, passen a tenir una nova entitat, no?, dins de la llengua. També Assigny, Merleau-Ponty, afegeix que l'opacitat del llenguatge, la seva obstinada referència a ell mateix, el seu anar i venir sobre ell mateix i tornar-hi, és justament el que el converteix en un poder espiritual. És a dir, aquesta capacitat de replegar-se del llenguatge damunt d'ell mateix, és a dir, que quan parlem del llenguatge no podem fugir del llenguatge, que quan parlem, quan intentem abstraure'ns i agafar distància envers el llenguatge, hem de fer servir per força el llenguatge, perquè som éssers de llenguatge, aquesta totalització del llenguatge, no?, aquesta penetració que fa en les nostres vides per tots els espais i forats del cos i dels espais en què vivim, fa que el llenguatge es converteixi precisament en un poder espiritual. Perquè esdevé al seu torn alguna cosa així com un univers. És a dir, hi ha l'univers físic de les coses i aquest univers físic de les coses se'ns fa tangible, ens palpa, ens diu, no?, a través del llenguatge. Per tant, el llenguatge és allò que acull les coses mateixes després d'haver-ne canviat el sentit. Això és fonamental. És a dir, per què? Doncs, i aquí també podríem discrepar o discutir, jo som molt humboldtià, Humboldt el que pensa és que cada llengua és una finestra al món, una finestra diferent. És a dir, unes llengües miraran més cap al sud, unes altres podran mirar més cap a ponent, és a dir, cada llengua és una manera d'accedir al món, és a dir, és una forma d'entendre l'univers, de viure, no? I per tant, quan s'apaga una llengua, s'apaga una d'aquestes finestres, d'aquestes mirades específiques cap al món, i del món cap als individus que el parlen, no? L'essència mateixa del llenguatge fa, doncs, que sigui allò que acull en l'home tota la realitat, inclòs ell mateix. Però alhora no podem deixar de banda el caràcter dialògic del llenguatge. El llenguatge és relacional o no és? S'aprèn en la mateixa relació dialògica essencial entre les persones, entre progenitors i fills o la família, i no hi ha llenguatge, per tant, sense un jo i un tu, que és la parella primordial de Martin Buber, no? És a dir, el jo porta immediatament el tu, i fins i tot el primer tu per mi seré jo, per exemple, en el llenguatge, no? És a dir, abans de ser un tu pels altres, he d'aprendre a ser un tu jo mateix per mi mateix. I encara el que fa la cosa més complicada per l'escriptor és que el llenguatge és sempre al·lusiu, sempre és indirecte, no és mai unívoc. Fins i tot, en el cas del llenguatge, l'absència de signe és un signe. És a dir, la manca, el forat, és també una manera de donar sentit. L'espai buit, el silenci, no? És a dir, la manca de signe, l'omissió, és una forma també de sentit i de signe. No hi ha cap mena de dubte que la llengua literària no reprodueix, almenys no ho fa sempre. Les paraules no remeten sempre a la percepció immediata. La realitat en l'obra literària és interna a l'obra literària, és una realitat lingüística. Ara bé, quan l'escriptor presta l'orella a les significacions comunes per servir-se'n, és a dir, quan presta l'orella a la manera com la gent parla per treballar-la dins una novel·la, en els diàlegs, per exemple, el que sol fer l'escriptor moltes vegades, és a dir, quan copia, no? Quan opta per la mimesi, el que fa l'escriptor moltes vegades és, aleshores, canviar les relacions entre les paraules. És a dir, canviar, si no canvien les paraules de la llengua comuna, almenys sí que canvia les relacions entre les paraules, que fa que Stendhal sigui Stendhal, encara que faci, no? Un tipus de novel·la que ara podríem considerar més aviat clàssica, no? Perquè si no, tots els novel·listes, més o menys, això de vegades passa, que és quan no es distingeixen les obres, no? Que no podem saber pròpiament qui ho ha escrit, perquè la llengua passa, no? A tenir, a estirar-se tant que la particularitat es perd, no? Una mala cosa, no? Aquesta, quan penses de ben, no? Que surten novel·les i gairebé no es pot dir qui les ha escrit. Per tant, quan l'escriptor el que fa és buscar noves relacions entre les paraules, encara que s'emmiralli, en certa manera, la llengua comuna, el que aconsegueix d'aquesta manera l'escriptor és crear una nova configuració, un nou món, un nou espai, un nou univers, una nova mirada cap a nosaltres mateixos. Per tant, si cal fer una interpretació de la vida de l'autor, aquesta interpretació la trobarem, crec, en profunditat en el sistema de la llengua que ell ha estat capaç de crear. És a dir, moltes vegades, davant d'obres hermètiques, com podria ser l'obra de Paul Celan, que és aquest poeta que tradueixo, davant d'obres hermètiques el que es fa moltes vegades és pouar, buscar dins la vida coses que ens poden servir per entendre els poemes, perquè són opacs. I jo el que crec, el que defenso és que són els poemes, és a dir, és l'esforç de desxifrar els poemes, d'entendre aquella obra, el que ens permetrà d'entendre per què va fer allò a la vida. És a dir, no és la vida la que ens il·lumina l'obra, sinó que és l'obra la que ens il·lumina les preses de posició polítiques, intel·lectuals, estètiques d'un autor en la seva vida. Per això, també, el que s'ha de tenir en compte és que l'escriptura literària és una datació. És a dir, va vinculada amb una data, va vinculada a un temps. No hi ha res de més veritable que aquest instant que queda fixat en la lletra del text. Això és també una característica essencial de l'escriptura, no? És a dir, la materialitat de la lletra. Encara que sembli que la matèria és inaprensible, és a dir, el fet d'escriure, el fet de que el mot pugui quedar fixat en un full, en un o antigament amb una taula de banc, el que fos, no? Però que allò es conservi, aquesta materialitat que té la lletra és el que li dona aquesta datació, aquesta data que queda vinculada en el moment de la inscripció. Per tant, l'art d'escriure ha de comptar, doncs, no tan sols amb el caràcter polisèmic de la llengua, amb els rellotges propis de la llengua, sinó també amb la multiposicionalitat de l'expressió, com ha dit Celan, en alemany, se l'ha encunyat un terme que es diu Vielstelligkeit, que és un invent que vol dir la pluriposicionalitat de l'expressió, no ja del mot en tant que polisèmic. És a dir, fins i tot la sintaxi de vegades pot donar lloc a diferents maneres d'entendre una cosa, no? Aleshores, el repte davant de tot això, que com veiem la gran complexitat que té la matèria, el repte és el de la precisió. És a dir, malgrat tot el que he dit, d'aquests replets del llenguatge del mundell mateix, de la polisèmia, de la multiposicionalitat de l'expressió, el repte és com ser precís amb aquesta matèria, que és una matèria tan voluble i que també tan esmunyadissa de vegades, no? O tan carregada històricament, literàriament, etc. La precisió. Aleshores, també el que passa és que molts escriptors, jo crec que la majoria dels bons escriptors, són els que prenen consciència d'això i se n'aprofiten. És a dir, no és que la polisèmia sigui un efecte que el lector projecta en el text, de dir, ah, aquesta paraula és que l'autor mateix utilitza, la, és a dir, els caramels, o les joies, però d'alguna manera més interessants per l'escriptor, són els mots polisèmics, els mots que de cop i volta exploten, no?, dins del text i que fan que allò rebé bé, no? És a dir, no és que sigui un efecte només de la llengua en si, el seu caràcter, diguem-ne, no unívoc, sinó que també l'artista se'n val, com si fos un color més de la seva paleta, no?, de pintor. La Cynthia Sheik, que és una autora que a mi m'agrada especialment, afirma que un artista, o de fet tot artista, sigui quin sigui el mitjà que utilitza, arriba a formar un marc imaginatiu, singular i sòlid, una mena de cosmogonia, si se'n pot dir així, i és dins d'aquest marc, dins d'aquesta obra d'art, que hi quedem atrapats com peixos en una xarxa. És a dir, el misteri de la tecné, de l'habilitat, és arribar a fer aquesta xarxa que atrapa l'atenció de l'autor. El Xavier Antic, estava mirant el diari, el suplement, millor dit, del cap de setmana, i té un article que es diu La vida de les paraules cantades. Té una frase que és molt simple i al mateix temps molt rica, perquè diu de la capacitat, que en el cas dels poetes, la capacitat de vestir mons amb paraules allà on els altres només tenim la vida. Si Cynthia Sheik es refereix en aquest text seu a l'art de l'assaig, perquè aquí concretament la Cynthia Sheik estava parlant de l'assaig i acut a la intel·ligència de l'autor com una figura d'autoritat pel que fa a la literatura de ficció, si se'n pot dir així, aquest marc o aquesta cosmogonia vindria configurat per una cosa que jo anomeno l'organicitat de l'obra. És a dir, la seva capacitat de convertir-se gairebé en una estructura lingüística autònoma, com si tingués un grau de coherència interna prou gran. Per què dic això? Per què parlo d'organicitat en el cas d'una obra literària? Doncs perquè tenim molts casos d'escriptors que no acaben una obra i aquella obra és vàlida, com per exemple Kafka. No? És a dir, tenim el castell, o tenim el que se'n deia Amèrica, que després s'ha dit que el títol hauria de ser el desaparegut, que són obres mancades, són obres que no es van poder concloure, i malgrat tot són obres molt potents i que han donat lloc, doncs, a moltes exeges, i fins i tot al perquè de la impossibilitat de cloure-la. No? En el cas de la nostra literatura, jo crec que tenim una obra que és espaterrant en aquest sentit, que és La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda, que és una obra que planteja seriosos problemes d'edició, perquè és una obra que no es va acabar. Actualment, si no vaig errat, hi ha tres edicions diferents de La mort i la primavera, una que va fer la Carme Arnau, l'Institut d'Estudis Catalans, la que va fer la Rubí Folch, i una de nova que ha sortit en els volums, millor dit, de la narrativa completa que va fer no fa molt, doncs, el Cornudella, juntament també amb el Carminal, que és una nova manera de plantejar l'edició d'aquesta obra. És a dir, de vegades l'escriptor arriba a un punt amb l'obra en què ja no hi ha marxa enrere, és a dir, que aquella obra ja comença a tenir una autonomia pròpia. És a dir, que aquella obra ja comença a caminar. És a dir, hi ha un moment en què, de la creació, que aquella obra ja despunta una autonomia, no?, pròpia. I allò pot esgarrar-se, pot no acabar-se, no concloure's, però allò funciona. I ja dic, el que és paradigmàtic és Kafka. Max Brod va editar moltíssims de retalls d'intents de relat de Kafka, que els llegim gairebé com si fossin paràboles o aforismes, no? És a dir, en un moment, i això també és la màgia de l'escriptura en Kafka, no? Que no només hi ha l'obra en si, sinó que tot el que escriu Kafka vindria a ser com un llibre. És el que Mallarmé també anomena le livre, que no és una obra en si, sinó que és com una mena de totalització d'allò a què pot arribar l'escriptor que es desviu, és a dir, que es fixa d'una manera obsessiva a fer una obra gairebé que l'esclafa, no? És a dir, per exemple, en el cas de Cremar d'Armi, un codeter, no? Que el deixa en el calaix, no? No s'atreveix mai a publicar-lo i té allò, aquella cosa allà com varada, com abandonada en el calaix, un codeter, i li ve aquella angoixa de dir és que no puc acabar-ho, i aquest no puc acabar-ho és realment aquest fracàs és l'èxit, no? És a dir, és haver arribat a una mena d'anar més enllà del que seria la institució literària en si, no? O de la carrera de l'escriptor, no? El fet és que... Perdó. El fet és que Cynthia Chick té un text que jo m'agradaria, doncs, que els que us voleu dedicar a escriure, els que us agrada escriure, llegíssiu, que es diu Innovació i redempció, què significa la literatura. De fet, ha estat editada en castellà per Mar Dulce, que és una editorial argentina, però es troba aquí, en un volum que es diu Metàfora i memòria. Doncs aquest text, que es diu Innovació i redempció, què significa la literatura, el que planteja en la segona part, és a dir, primer parla del que és la innovació, és a dir, de les generacions d'escriptors, i després parla de la redempció. Aquí és on m'agradaria recollir les paraules que deia la Maria Àngela al principi de la utilitat de l'obra, ser útil i redactar, no? Doncs ella, en aquesta segona part de la redempció, planteja la qüestió de l'ètica, de l'escriptura, de l'ètica de la literatura. Per ella, la literatura té un cert halo d'intenció ètica, de qualitat redemptora. I quan parlo de redempció no ho faig en termes teològics, és a dir, de redemptora en el sentit d'emancipadora. És a dir, l'obra literària, per si jo sí, i jo la porto aquí perquè m'escric profundament amb aquesta manera d'entendre la literatura, ha de tenir una qualitat d'alliberament per a l'escriptor i per al lector. No pot ser que només ens quedem fixats o detinguts en la qüestió de l'art per l'art. És a dir, d'una escriptura o d'una ètica separada de l'estètica, de la vida de les persones. És a dir, la separació entre ètica i estètica és el que estic plantejant, no? O sí que afirma que quan es pretén separar l'ètica de l'estètica, aleshores es cau en el món de les fatalitats. I l'escriptor esdevé eminentment un hereu de Grècia, almenys d'una certa Grècia o d'una certa idea de Grècia. És la idea que insisteix en la llibertat que tenim per canviar les nostres vides i les dels altres mitjançant la literatura. Jo crec que aquí és un dels eixos del que pretén plantejar més fonamentals, és a dir, intentar que la literatura sigui una forma de construir una millor societat, però no d'una manera moral, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, i aquí m'agradaria que se m'entengués bé, és a dir, jo no entenc la moral i l'ètica com una mateixa cosa, la separo. És a dir, la moral són els costums socials, són les convencions socials, per mi, Madame Bovary o Les flors del mal són obres profundament ètiques i van ser amorals en el seu moment, no? És a dir, aquí, si després de la meva intervenció i volem reprendre el fil d'aquesta qüestió, doncs potser estaria bé que en parléssim. Aquesta mateixa idea la trobem amb un autor que va morir molt jove, que és de fet un teòric, molt poc conegut, que jo l'he descobert fa uns anys i que l'intento reivindicar tant com puc, que es diu Furio Jessi, que és un italià, que va morir als 38 anys en un accident, però que afirma, Furio Jessi, precisament que el feixisme, Death by Pound, vindria donat justament per l'ús que ell hauria fet dels mites en la seva escriptura. És a dir, no és que fos un poeta que de cop i volta quedés emmirallat en Mussolini, vull dir, oh, perdó, emmirallat, fascinat en Mussolini, sinó que era la manera com ell estava treballant els mites en la literatura, la manera com ell vehiculava la idea de vida i de mort amb la seva obra, allò que el va portar precisament a ser seduït pel feixisme. És a dir, l'obra mateixa, la manera de treballar la llengua, el va portar allà, en aquest culte de la mort. Però a Chick no existeix altre Deus ets màquina que el caràcter que ens hem forjat nosaltres mateixos escrivint. És a dir, allò que escrius és la teva ètica. els vegetarians diuen ets allò que menges, doncs l'escriptor és allò que escriu i el lector és allò que llegeix, no? Per tant, la literatura té la seva part de responsabilitat en tot allò que s'esdevé en l'àmbit de la política. Per ella, es pot fer un mal ús del llenguatge. La imaginació és més que un mer artifici, implica molt més que el poder d'inventar, ja que és també el poder de penetrar en el mal, d'assumir el mal, de transformar-se en el mal. I és per això que la imaginació pot ser la més aterridora de les facultats humanes. I tanmateix, encara hi ha una cosa que és més perillosa, i és que la imaginació sempre vol acabar destruint el significat profund de l'escriptura. Desitja esmicolar la interpretació, acabar amb la racionalitat, mofar-se de la sorpresa de la redempció, paralitzar el lector, ja sigui llençar l'estirabot, l'impacte, el coqueteig amb, no, amb una llengua perversa, és a dir, aquestes ganes com de coquetejar amb el mal, el dalè de l'atrocitat, no? En comptes d'estimular el lector, no? De despertar-lo, d'ensenyar-lo a com s'ha de rebutjar un ídol rere un altre, i el que fa en aquest assaig, Cynthia Osich, és el que el remarca, és que un ídol no serveix a ningú. Si una vegada tenim un ídol, som nosaltres que li hem de servir. La imaginació, al igual que el neumòleg de la Bíblia, no ens pot portar enlloc si no és cap a la seva pròpia bola de llop. Els escriptors, és a dir, quan dic la imaginació, parlo de la imaginació desbridada, és a dir, incontrolada. Els escriptors que insisteixen en el fet que la literatura es tracta només de paraules, per exemple, un crític nostre, el Jordi Marrugat, en una contesa pública que vam mantenir ell i jo, ell deia que la literatura són paraules. Segons Cynthia Osich, una manera d'oferir-se en aquest ídol que seria el llenguatge alienat, no? La literatura per la literatura. Cynthia Osich ho té molt clar i marca la frase amb una cursiva en aquesta setxa. Diu, la literatura existeix pel bé de la humanitat. I això fa que una literatura emancipadora, redemptora, una literatura que interpreta i desxifra el món, forjada pel bé de la humanitat, hagi de lluitar contra el seu propi cos, contra la seva pròpia carn i contra la seva pròpia sang, contra la seva pròpia vida. És a dir, és com si una cèl·lula d'aquesta organicitat de què estàvem parlant anés contra la cèl·lula que té al costat. És a dir, és com una lluita interna que es produeix en l'obra perquè no es desviï, no? I aleshores el que passa és que d'aquella pugna, no? De les paraules amb les paraules, amb la imaginació, no? I aquesta ètica de l'escriptura, el que passa és que hi ha una llum, segons Cynthia Osich, que s'encén, que fulgura, que s'enterboleix, que s'atenua, i el món queda exposat amb tot el seu significat a una mirada nova, una mirada estupefacta davant d'allò que no havíem vist d'aquella manera. És a dir, de cop i voltes, és el típic conte del rei que va nou, no? És a dir, de vegades la literatura el que té, i aquí és on agafo el que deies, de la utilitat, és a dir, aquesta idea d'emancipadora fins i tot de la mirada. Que deixem, després de llegir alguns autors, és com si la nostra vida hagués canviat completament. És a dir, ens van caure una vena, no?, que portàvem al davant, i les coses ja no les veiem igual. És sota aquesta aula de llum, gràcies a aquesta llum reveladora, que segons Cynthia Osich podem fer distincions i podem veure que una cosa no és intercanviable per una altra. Per exemple, ella en aquest text polemitza amb un escriptor americà que comparava, ella deia que l'escriptor no havia d'obeir a cap moral, no? És a dir, que l'obra literària, la llibertat d'expressió era total i que l'escriptor podia dir i fer el que volgués, no? I el que deia és, per mi, la paraula holocaust, deia aquest escriptor amb el qual ella polemitza, la paraula holocaust equival a una panotxa de blat de mort. I ella el que diu és que les paraules no són intercanviables i que la literatura és justament el reconeixement d'allò que és particular. Per la seva banda, Maurice Blanchot diu una cosa que jo ja he dit fa un moment, que l'home és allò que fa. Si hem de jutjar algú per les seves obres, aquest és precisament l'artista. D'ell es diu que és el creador. Creador d'una nova realitat que obre en el món un horitzó més ampli. No pas una possibilitat tancada, sinó que per ella la realitat, és a dir, per aquesta possibilitat, la realitat es desplega en totes les seves formes. També creador d'ell mateix en allò que crea. I afegeix molt això que l'artista que treballa en la seva obra a partir de les lleis, que ell mateix es dicta, treballarà de la manera més conscient i rigorosa possible en l'obra humana en general i en l'afirmació d'un dia universal. Crec que amb això es respon, en certa manera, a una de les preguntes que planteja, sens dubte, d'una manera una mica irònica, la invitació a la nostra jornada, quan es deia si és l'autor que va a la recerca de l'obra, no? És a dir, si l'autor va amb la recerca... No sé ben bé com era la pregunta, però el que venies a dir era...
L'obra troba l'escriptor o l'escriptor va a l'assaig d'arquitectura del poema, tot està escrit en un lloc?
Exacte, doncs jo el que davant d'aquesta pregunta el que vinc a dir és que es fan l'un a l'altre. És a dir, no és que l'escriptor troba l'obra ni l'obra busca, sinó que l'escriptor es fa com a persona fent obra i l'obra es fa gràcies a l'escriptor. És a dir, és gairebé, en un àmbit diguem-ne filosòfic, seria gairebé espinosista, no? Que Espinosa, doncs, no sabem si Déu és la raó és Déu, no? I qui fa qui, no? Si és l'home que crea la idea de Déu o si és Déu que crea l'home, doncs aquí ens trobaríem en una tessitura molt similar. És a dir, l'obra fa l'home, la manera d'home de ser en el món, no? I és l'home qui també al mateix temps fa l'obra literària. Víctor Català ho diu a la seva manera en el breu pròleg a un film 3.000 metres quan defineix aquesta mateixa novel·la com una clenxa, de Mallorca diuen clenxa, oberta al mig de la tofa dels cabells esborrifats com un solc simplista i rectitiu. És interessant perquè és una novel·la que parla precisament de lladres i de prostitució, no? I de baixos fons. No? Obert a la mirada, lluent en la seva cruesa neta, i diu la significació que té per a ella el fet d'escriure. És molt bonic com ho diu, perquè diu per a tu i per a mi, per a tu llegidor, no? Per a tu i per a mi, una estona de repòs espiritual. Per a tu i per a mi, un petit i fresquívol oasi d'intenció restauradora. Al començament, Víctor Català havia explicat per què havia trigat tant a publicar un llibre. És a dir, perquè els lectors que l'havien seguida havien hagut d'esperar tant de temps a tenir un nou llibre d'ella. I ho diu amb una frase que jo crec que és exemplar i que també mostra, només amb una frase, el moment ètic-polític que vivia ella mateixa com a dona escriptora. En el seu moment deia: les circumstàncies havien posat un mos, és a dir, una mordassa, a la ploma garladora. Entrada del noucentisme, no? I això ens posa al davant de la qüestió delicada de la censura i de l'autocensura en la literatura. Per tant, la literatura no són només paraules. Una obra d'art és una provocació inòcua. Crec que som de ple en el moll de l'os del títol que ens aplega l'art d'escriure i que ens fa sospesar una vegada i una altra el sentit de la paraula art. Escriure pot respondre, en certa manera, a l'evasió, el concepte de l'evasió de Levinas, que ens empenya a fugir d'una soledat primera, ontològica, en aquest sentit, escriure és il·luminar, fer visible la soledat. El blanc del paper aporta un enjondre. Enjondre és un mot que existeix a l'alcubè, que pràcticament jo crec que no, ja no es fa servir, però que vol dir en un altre lloc, en una altra banda. En francès es diu ailleurs, que ho fan servir moltíssim els francesos, sobretot quan parlen de literatura. No? I és en virtut d'aquest enjondre, d'aquest altre lloc, d'aquesta altra banda, que és el full o la pantalla, és a dir, el material sobre el qual s'imprimeixen els mots, que es produeix una separació constitutiva entre el jo i el tu, que és el mateix escriptor ja quan està dins de la llengua d'art, dins de la llengua de l'escriptura. L'art d'escriure és, si tornem a l'origen del treball, no? És poiesis, i tant li fa si parlem de poesia o no, és a dir, és producció, és creació, és fabricació, és maquinació, és composició, és operació, és a dir, és tota la part, diguem-ne, de l'habilitat, de la mà, de la traça, i que, per tant, tot això ens obliga a parlar de l'obra d'art com si fos un artefacte, és a dir, com si fos una cosa que no és natural, sinó que és artificial, no? I que dona comptes, doncs, com deia, de la perícia, del saber fer, del milion fabro, no? Com diu Pound mateix, no? Fent referència als trobadors, no? I és en aquest sentit, doncs, que ens movem plenament només en el camp de l'estètica. I tanmateix, la qüestió que jo crec que ha de tornar a posar damunt de la taula la nostra modernitat és si amb això en tenim prou. Diria que aquest problema és un problema que va sortint una vegada d'una altra. Per exemple, Antonin Artaud, que és un poeta, doncs, que també ha treballat, té unes cartes que se diuen Cartes a Jacques Rivière, on ell mateix planteja la qüestió del saber fer, del millor fabri, perquè va enviar unes... Perdó, va enviar uns poemes a la Nouvelle Revue Française i el Jacques Rivière els va refusar, va dir són molt interessants els seus poemes, però és que acaben d'estar a l'alçada, no? Del que a mi m'agradaria treure a la meva revista. I a partir d'aquí s'enceta una correspondència entre Artaud i Jacques Rivière, que jo crec que és una entrada a l'angoixa de l'escriptor que és fonamental, és a dir, tot escriptor jo crec que hauria de llegir aquestes cartes perquè és la manera d'entendre com Artaud intenta fer-li entendre a Jacques Rivière que la literatura no és només tècnic, no és només perícia, no és només habilitat, sinó que hi ha alguna cosa més. I parla, Artaud, evidentment, parla de l'esquinçament, de la fissura que hi ha entre el pensament i l'escriptura, etc. Són unes cartes que donen fins i tot per filosofia, no? Per la seva banda, un altre poeta que també ha arribat en aquests moments de paroxisme, Mallarmé, que ja n'he parlat, ell diu: «J'ai senti des symptômes très inquiétants causés par le seul acte d'écrire». És a dir, que el simple fet d'escriure, d'agafar la ploma i posar-se a rejar paraules, el feia sentir-se en tant que ésser confrontat amb el no-res, amb la pròpia desaparició. Mallarmé fa referència en el cas de la histèria, és a dir, ell mateix es dictamina o s'analitzen com histèric, no? I el que és a dir, per què parlo d'això ara? Doncs perquè intento fer aquesta connexió com que l'art de l'escriptura no són només paraules, no és només tècnica, sinó que també implica tot el que és el propi cos, no? Que és una cosa que també es veu en Kafka, no? Quan parla de la tuberculosi, de l'escriptura, de l'alè, de la respiració, és a dir, l'art de l'escriure no són només paraules, no només és una qüestió d'estètica, perquè també implica la mateixa corporalitat, el cos de l'escriptura. Aquest cap de setmana que estava, doncs, mirant-me el suplement, no només llegeixo el diari ara, però sí que estava preparant-me la intervenció d'avui, doncs també he vist una entrevista que també m'ha, en certa manera, doncs, m'ha tornat en el problema que estem debatent avui, una entrevista entre el Jordi Nopca i el Pons Puigdevall, que és d'aquestes terres, que són dos autors que jo aprecio enormement. Però en aquesta entrevista me n'he adonat com, ja estava amb la idea de venir aquí, de parlar sobre aquesta qüestió, en tota l'entrevista es parlava només de la qüestió de l'estètica, de la tecné. És a dir, el Pons Puigdevall deia que fer ressenyes li havia servit per entendre com funcionava la joguina. I al seu torn, poder escriure, no? Poder construir també aquests artefactes. I el que me sobtava precisament en aquesta entrevista era que només s'abordés la qüestió de l'estètica amb l'obra literària. És a dir, que no es parlés de res més que no tingués a veure amb si funciona, si no funciona, si està ben feta, si no està ben feta, si rutlla, si no rutlla, no? És a dir, amb la qüestió del gaudi, de la lactància, del passar una estona. No hi havia aquesta altra part, no?, que intento vincular avui en el fil literari. Segons Steiner, es tracta de saber, per exemple, Steiner també parla d'aquest tema i jo crec que també queda coix, quan, perquè ell el que diu és que el que fa tot escriptor és crear un estil, és a dir, inventar un estil. I tant ets si és filòsof, com si és poeta, com si és narrador, perquè al capdavall l'escriptura és un estil nou. I el que jo crec és que el que ens hem de preguntar és què és capaç de, és a dir, què vehicula l'estil en si. No només la delectança per aquell estil nou, no?, que és inconfusible en el cas de Foix, no?, doctors que treballen molt la qüestió de l'estil, però què vehicula allò? Què porta en ell? No és difícil sentir, amb tot el que estic plantejant avui, la veu de Jean Bollaert, que és un autor, un intèrpret, un filòleg amb el qual he treballat braç a braç, i que el que planteja Bollaert és que hi hauria dos tipus de literatura. Una literatura que no es preocupa per aquestes qüestions i una altra literatura que sí i que per tant ha de lluitar contra l'altra. És a dir, és com si digués en el moment de creació de les obres dos corrents, un que és merament literari i un altre que lluita contra l'altre. Una poesia que es fa contra la poesia. No sé si m'estic allargant, pot ser massa. Falta... M'estic passant, no?
És que
hem començat. Hem començat,
no?
Val. Aniré a escurçar una mica. Aquesta qüestió de l'utilitat, aniré ràpid ja cap a la conclusió. Un dels autors que jo crec que l'ha treballada d'una manera, diguem-ne, teòrica més intensa és Etxelan, en un text que es diu que no està traduït al català encara, que té diverses traduccions castellanes, que es diu El Meridià. I en El Meridià el que ve a dir Etxelan és que l'escriptor, el poeta, que ell diu Dichter, que en alemany Dichtung se sol traduir per poesia, però és molt més ampli, Kafka seria Dichter, per exemple, o Goethe també, el poeta o Dichter ha de fer el camí de l'art d'una manera paradoxal. És a dir, l'últim que s'ha de preocupar és a voler servir l'art. Hi ha d'haver alguna cosa en el poeta que faci, que el dugui a emancipar-se precisament de l'art. És a dir, escrivint. De quina manera és possible avui en dia fer una literatura que aconsegueix alliberar-se d'aquest pas que tindria l'estètica en pos o a favor d'una escriptura ètica, no? I no quedar atrapat en tota la qüestió, diguem-ne, més teòrica, no? Que ara, més que res, tenia alguns fragments del Meridià per comentar, però vaig ràpid. El que planteja Celan és que el que s'ha encimbellat ha estat el creador, però el que l'obra hauria de fer és deixar al descobert la criatura, que és el creador. És a dir, la part de criatura que té el creador. I el que diu Celan és que el poema, el que ha de fer en certa manera, és obligar a que les figures retòriques siguin absurdes en elles mateixes. És a dir, de quina manera podem arribar, a través de l'escriptura, i a pesar de fer el camí de l'art, de fer que l'art esdevingui absurd. És a dir, de quina manera l'escriptor pot arribar a destituir, d'alguna manera, la institució literatura. I alguns exemples ja els he posat. Un seria Artaud, per exemple, Mallarmé, Celan mateix, Kafka, és a dir, de quina manera l'escriptor pot, o la crisàlida que seria l'escriptor, pot fer sorgir un individu que escrivint deixa el que seria pròpiament la carrera d'escriptor, és a dir, la convenció, la cosa, diguem-ne, que estem més acostumats a veure, no?, en els escriptors. És a dir, de quina manera el fet de dedicar-se a la literatura fa que la literatura mateixa devora una part de l'escriptor que seria de les convencions i de quina manera l'escriptor pot acabar encertant el que he dit la institució literària. No? En el cas de Celan, doncs, tornem a la qüestió, diguem-ne, de l'entorn de la literatura. És a dir, Celan és un poeta que el que fa és qüestionar tot el llegat alemany i veure de quina manera tota aquella producció literària va poder contribuir a l'atrocitat dels camps d'extermini de la mare. És a dir, veure de quina manera la institució literatura pot desencadenar el pitjor, si no se té aquesta vigilància i no es té també aquesta voluntat redentora de l'obra literària. I per tant, doncs, el que tenim amb l'escriptura és un miracle existencial. És a dir, el resultat de... És a dir, l'obra en si, més que obra, per aquests autors, diguem-ne, que es devoren ells mateixos amb la literatura, el que arribem a tenir amb ells és un miracle existencial. Ja no parlem d'Emilio Fabro, sinó, és a dir, ja no ens preocupem a comptar les síl·labes i analitzar el tipus de rima que fan, sinó que la seva obra depassa de llarg totes aquestes qüestions. Moltes vegades s'ha pogut parlar del caràcter profètic de l'obra literària. No? En el cas, per exemple, de Kafka, la colònia penitenciària, que ja hauria pregut per a veure el que serien els camps de concentració, o amb el procés de Kafka, no? Que ja fent servir fins i tot la paraula kafkiana, ha esdevingut una paraula que ben bé podríem posar, no?, en el diccionari. Ara bé, això també té un perill, no? I és el perill que m'agradaria, que això en certa manera va ser Sartre qui va alertar d'aquest perill, que és que l'escriptor no s'ha d'entendre com un heroi que el que fa és que estaria preocupat a il·luminar o desvetllar els altres, no? És a dir, no seria aquesta figura que Sartre en certa manera critica en una novel·la que es diu Les Mots, els mots. L'escriptor no és un aristòcrata de l'intel·lecte, és a dir, algú que sap i que ha de passar aquesta flama en el lector, sinó que més que heroi esdevé un subjecte, diguem-ne, incòmode. Incòmode fins i tot en la seva societat. És a dir, hi ha un punt d'incomoditat, un punt de qüestionament i no tant d'heroïcitat i d'anar, diguem-ne, amb la torxa a la mà, no? Per tant, de vegades caldrà que l'obra ajudi a destruir. Que l'obra sigui una mena d'impugnació, no? És a dir, de les idees rebudes, de la mateixa literatura, etc. No? Com assenyala Elias Canetti a Massa i Poder, la veritable rivalitat, la que compta de debò per l'escriptor, comença quan tots els rivals han desaparegut i que és quan la vida de l'escriptor se les deu només amb la coherència de l'obra que està creant. I és aquesta obra que existeix com a rival de l'escriptor, perquè en certa manera és la que li arrenca la vida, la que dona un sentit també a la seva vida al mateix temps, i és això justament el que fa després que els escriptors puguin mantenir una relació personal amb els llibres, és a dir, que els venerem fins al punt de com si fossin persones, com si fossin éssers vius, els llibres. No? Per tant, tindríem dos ordres, per concloure, m'he estat saltant coses perquè m'adono que donava per massa, tindríem dos ordres, que seria l'ordre de la vida natural, de les petites coses, que és allò que angoniejava Kafka, fins i tot el matrimoni, i la seva confrontació mitjançant l'ètica de l'obra, que és generadora d'una altra vida. I aquests dos ordres es pressuposen l'una a l'altra, es necessiten. D'aquesta manera, l'art d'escriure, alliberat dels engranatges de l'art, li permet a l'escriptor de persistir en el seu ésser, és a dir, de defensar la manera de ser que ell és i la manera que té ell de pensar en el món. És a dir, és una forma de reivindicació d'una identitat única. No? L'obra és viure més, per tant, d'aquesta manera. És viure's una segona vegada, és a dir, perquè amb el text l'escriptor s'analitza. I és en la reflexió que l'obra mateixa esdevé una perllongació de la vida. I d'aquesta manera l'obra és, en definitiva, una forma de sobreviure. Moltes gràcies. sap greu perquè m'he estès excessivament i he hagut d'escapçar algunes parts, però si hi ha preguntes...
Això és el que jo anava a dir, si hi ha alguna pregunta, ja veieu que valia la pena escoltar l'Arnau Pons i que l'Abel ha fet mans i mànigues per poder arribar. Ens has suggerit i una quantitat ingent d'idees que... Vaja, no sé si algú està en disposició de fer alguna qüestió o no, però això sabeu que ho estem registrant i després ho penjarem a la Universitat de Girona en l'autogimèdia. És a dir que no us preocupeu perquè ho podeu tornar a sentir tantes vegades com vulgueu perquè em sembla que val la pena de tornar-ho a escoltar per poder-ho pair més bé.
Bé, degut a... Hi ha hagut un moment en què he hagut de saltar com un riu, no? De passar de pedra en pedra. Hi ha hagut algun moment que he hagut de passar coses.
Però... Ho has desgranat molt bé. Potser sí que al final hi ha alguna cosa que t'has hagut de saltar, sí. Però que ens hi has portat com un riu. Ja som a la Mediterrània, tots, intentant de sudar.
Amb molta estètica, eh? Molta estètica.
És que jo crec que hi ha hagut un moment en què la postmodernitat ha esbarriat una mica, és a dir, que... I fins i tot hi ha hagut un debat entre els escriptors i els joves escriptors, en el qual jo mateix també he participat i que jo mateix he volgut desencadenar, en certa manera, és l'ètica i l'estètica, no? I ara, per exemple, fa poc, el mateix Francesc de Perseguisses treia els cantos pisans de Rebound. I jo crec que es mereix, no, de cap de les maneres el que dic és que no s'hagi de fer, al contrari, és a dir, però sí que es mereix que una obra d'aquestes sigui, si més no, debatuda. És a dir, són els poemes, els cantos que va escriure després de la Segona Guerra Mundial dins una gàbia, no? Suposo que molts coneixeu la implicació de Pound, no? I el sentit, no? Perquè es pot parlar, en el cas d'aquest poema, de que condensen tota la saviesa, perquè era una persona evidentment molt erudita, tota la saviesa del segle XX. Però jo, llegint el text, el que veig és un elogi fúnebre a la mort de Mussolini. Aleshores, com conciliar la meva lectura amb l'erudició de Pound, no? Doncs jo crec que són temes molt a tenir en compte i a posar damunt de la taula, no?
Algú vol intervenir?
No, no, no. Aquest llarg, o sigui, per trobar-ho a la...
Ja no sé. Ah, ja us ho direm. Ah. Sí. Manel?
Ahir es va celebrar el primer dia de les escriptores i em va fer pensar en això que deies de la solitud i de la corporalitat també que s'ha de posar en l'escriure, que potser totes les reflexions que tu feies pressuposaven un estatus d'una persona que és lliure de gaudir la seva solitud i la seva corporalitat. No? I un dels textos que es van llegir ahir va ser un text de Zenobia Camprubí, que és una escriptora que va néixer a final del segle XIX i que va viure molta part del segle XX. Llavors estava als anys 40, estava exiliada a Amèrica i van llegir un fragment del seu diari, un dia del seu diari. No? I llavors ella explicava, aquest matí he estat tota joiosa, tot el matí he estat escrivint un conte, he començat a escriure, he escrit una pàgina i mitja meravellosa del millor de la literatura, ella s'anava com autoanimant, no? Fins que ha arribat el Juan Ramón Jiménez, que és el seu company en aquell moment, i ha dit que, esclar, t'han de dinar fort, t'han de dinar fora, això és un desastre, i res, doncs que m'he anat al mercat a comprar per fer el dinar, no? Després a la tarda hauria volgut escriure, però clar, em crida el Juan Ramón per anar a picar màquina, perquè a la Zenobia Camprubí li picava màquina les coses al Juan Ramón Jiménez. I ens hem posat a picar màquina, tal, llavors ens ha interromput no sé quin veí demanant no sé què, i el Juan Ramón diu, hombre, ahora, no? Ahora precisamente, i precisament, clar, aquest era un comentari irònic d'ella d'escolta, m'estàs interrompent tot el dia, no? I a tu et molesta que vingui el veí. Total, que m'he enfadat, m'he anat a una volta amb cotxe i he començat a pensar com ho puc fer perquè la meva vida no depengui tot el dia de llevar-me per fer-li l'esmorzar al Juan Ramón, de fer-li el dinar al Juan Ramón, de picar-li les obres al Juan Ramón, com ho faig, no? I per tant era en el seu diari, no? Que és una que s'ha publicat, però que en principi l'escrivia doncs, per reflexionar sobre la seva vida, precisament, no? De com ella no era lliure de disfrutar la seva solitud, ni era lliure de disfrutar el seu cos, ni era lliure de passar en aquest altre nivell que pressuposem a l'escriptor, no? I també relacionat amb altres tipus d'opressions, doncs, com per exemple que si estàs en un camp de concentració és molt difícil que siguis lliure de res, no? I per tant tota aquesta reflexió em sembla de vegades molt estètica, molt lligada també amb el postmodernisme, etc., que pressuposa una igualtat que no existeix i que està negant també unes discriminacions com si no existissin, no? I com també des de la vessant ètica de l'escriptura potser està bé que llegim un altre cop Zenòbia Camprubí, no? I recordem tot això, que no tothom és igual de lliure d'escriure, ni tothom és igual de lliure de portar aquest univers, ni tothom és igual de lliure d'afirmar-se a si mateix escrivint o de viure's més, perquè ni tan sols pot viure una vegada, no?
Sí, sí, amb això que dius, bé, d'entrada jo crec que Kafka, que tenia ell en el diari, en parla molt, no? Una feina que no li permetia d'escriure. I per tant havia d'escriure de nit, no? I també hi ha el món de la malaltia, no? Kafka, és a dir, evidentment, aquest cas que tu poses també té altres casos que jo crec que són exemplars. Per exemple, Osip Mandelstam i Nadia Mandelstam. En català tenim la gran sort de tenir les memòries de la Nadia Mandelstam, en què són també aquesta mena de tàndems literaris, no? De dues persones que són genials, no? I totes dues poden arribar a florir. És a dir, no necessàriament la dona, pel fet de ser dona, i això que ha dit de Mandelstam, se sabia de memòria els poemes del seu company, perquè no podia escriure Mandelstam a partir d'un moment donat. És a dir, a partir d'un moment que va escriure els dístics contra Stalin i que va començar a ser un escriptor posat a part, i després evidentment el van exiliar i finalment va acabar amb un gulag. L'obra de Mandelstam, la no publicada, que són els poemes de Voronezh i molta més poesia, la tenim perquè la Nadezhda se la va memoritzar. I Mandelstam mateix componia els seus poemes i els no escrivia, no podia escriure. És a dir, tota la seva composició poètica és mental i en veu alta, i ella aprenent el que ell deia. Però ella, precisament, és una gran escriptora. Les memòries són molt més que memòries. És un art poètic, jo crec, les memòries de la Nadezhda Mandelstam. I té un text que es diu Mozart i Salieri, on parla precisament del geni, Mozart, i de Salieri, que seria el que no té geni, té enveja de l'artista geniut, per dir-ho d'alguna manera. I el que diu la Nadezhda Mandelstam és que tant de bo tot escriptor tingués un Mozart i un Salieri a dins per poder fer front a l'aspecte ètic de la literatura, no? És a dir, que hi ha parelles d'home i dona en què la dona floreix també, no? És interessant. No és l'habitual.
El que passa és que als homes no els hi cal que els deixin florir, ja floreixen ells, prenent-se tot el privilegi, no? Per tant, crec que la crítica anava més per aquí que no pas.
No,
evidentment,
sí,
que hi ha excepcions.
He pensat de seguida en el cas de la Nadia Isla, perquè jo crec que és...
Bé, no sé si hi ha cap més pregunta. En tot cas, agrair moltíssim a l'Arnau aquesta lliçó magistral, que sí que era una lliçó magistral. I ara anem, esteu tots convidats a fer un cafè. Penso que el fem al claustre.
No,
el fem aquí, al costat. No l'hem ni de baixar escales. I us tornem a convocar per d'aquí 10 minuts, un quart, no gaire, ja tindreu temps, per fer la taula rodona d'escriure poesia. No sé si l'hem aplaudit, però no l'hem aplaudit.